individuals.
Ara pressiona el públic.
Cap dels dos equips renuncia, diríem, a res. Tant un com l'altre veuen a prop la victòria i no hi renuncien, no volen deixar escapar un parell de punts. I és que l'Espanyol també ho té a la mà, perquè aquest València, què vol que us digui, és un València a qui se li pot fer mal, encara que siguem jugant a Mestalla. Folquier, camp propi, ha perdut una pilota tontament Folquier, ara es desplega l'Espanyol, llàstima, pilota llarga per Quique, que no ha fet un bon control i l'ha perdut davant d'Ugrinic. Canvia ara cap a la banda dreta, la rep en aquella banda dreta Rioja, la torna Ugrinic, enrere Xomer. Xomer, ja camp propi, en horitzontal cap a Copete.
I han tornat els nervis entre els aficionats del València.
Diego López a la banda esquerra, enrere, cap a Xomer. Sí, sí, el València en aquesta segona part li he vist més fase de nervis que no pas de bona creació, La controla Jesús Vázquez, s'ha de punt de prendre-li Dolan, és Beltrán, que busca l'espai per Sadik, llarga, molt llarga, es perd per la línia de fons, porteria per Dimitrovic.
Per cert, europeu d'handbol, comença un partit important per la selecció espanyola, que ho té molt difícil per arribar a semifinals, necessiten un miracle que passaria d'entrada per guanyar l'anfitriona Dinamarca.
Han de guanyar Dinamarca, que és l'anfitriona, que és l'actual campiona del món, les tres últimes edicions, també dels Jocs Olímpics. Han empatat a 0 el primer minut de partit.
Espanya amb els blaugranes Aleix Gómez i en Barrufet i Dani Fernández, Dinamarca amb el també blaugrana Emil Nielsen.
Ara farà un triple canvi al València, entrarà Javi Guerra, Ramazzani i també Santa Maria.
Una centrada de Romero des de la banda esquerra, no ha acabat de ser del tot bona, massa llarga i massa tancada, s'ha perdut per la línia de fons, serà servei de porteria.
Marxa Ugrinic. Marxa també Rioja. I marxa
Pepelu.
Pepelu, sí, Pepelu. Han entrat Javi Guerra, Ramazzani i Santa Maria. Aquest triple canvi de Corberan.
Tres canvis naturals per refrescar l'equip amb el que queda de minuts.
Per cert, la Lliga CB de bàsquet també fa un minut de silenci, com estan fent a la primera divisió, abans de començar els partits. Ara comença la jornada, en memòria, en aquest cas, dels morts als últims accidents ferroviaris. Comença el partit del Girona.
Ens jugarà a la pista del Saragossa, una pista força complicada, però el Girona a veure si és capaç d'aconseguir aquesta victòria. Res, acaba aquest minut de silenci i comença el partit.
La juga el València, som ja les acaballes. 88 de partit, un parell i el temps afegit. L'Espanyol i el València empaten a 2 a Mestalla.
Que a temps afegit jo calculo uns 5 minuts entre els canvis i els 3 gols.
L'empat a 2 sí. No ha arribat al 96, però ves no arribi el 2-3 al 96.
Imagina.
Sí, sí, Romero recupera una bona pilota davant de Diego López. Ara Diego López li ha fet falta a Romero. L'àrbitre dona la llei. No sé, sí, sí, acaba xiulant la falta.
El que passa que al 96 no hi arribarem, no? Pel que dius, Carla.
95 jo calculo, però vaja, que si minuts, afegeix potser un minut més, millor.
Tindrà una pilota que servirà des de camp, des de la banda esquerra.
No el dona per bo l'empat?
Jo.
Tu vols més, eh?
No, sí. No el dona per bo.
Si vols més, vols
la
victòria.
Més, jo vull que guanyem. És que aquest València és un dels pitjors Valències dels últims anys.
Jo no només vull que guanyem, sinó que veig que podem guanyar. És a dir, que en aquest tram final veig millor l'Espanyol que el
València. És una bona oportunitat. Sí, sí.
Piquel. En horitzontal, cap a l'altra banda, des de la banda esquerra a la dreta, Rubén. Ha perdut una pilota. La rep Ramazzani a la banda esquerra. Davant d'ell té Dolan. Ramazzani fa jugada individual. La centrada a l'interior de l'àrea, el cop de cap a corna. No, la pilota no ha acabat de sortir. Torna a caure als peus de Ramazzani. El vèrtex i té Santa Maria. Santa Maria torna a obrir a la banda esquerra per Ramazzani. Ara busca la centrada Ramazzani a l'interior de l'àrea. La talla amb el cap. Urco, no era Miguel Rubio, cap al mig del camp. Pilota pel València, que arriba finalment als dominis de Dimitrievski. Pilotada llarga, més enllà del mig del camp, controla Rubio. Cap a Urco, Urco a l'espai, que corri Roberto, però tot l'avantatge és per Copete. Copete endarrereix cap a Dimitrievski, que torna, no es complica la vida gens ni mica, el porter del València. Envia la pilota al mig del camp, la lluitava Sadik davant de Cabrera. L'àrbitre li ha assenyalat falta a Sadiq, falta per l'Espanyol. La serveix ràpidament Cabrera cap a Piquel, a la banda esquerra. Expósito, zona ampla, mig del camp de l'Espanyol.
5 minuts d'afegir.
5, el que deia la Carla. Expósito, vinga, va. La penja a l'interior de l'àrea, la refusa Xomert. La controla o la torna a tocar Ramazzani amb el cap, Sadiq amb el pit. Ha de tallar algú, si no el València es remuntarà a la contra. Contra el València a la contra. Javi Guerra per Sadiq, era llarga, gràcies a Déu. Gràcies, Javi Guerra. La passada a l'espai per Sadiq, que ja entrava a l'àrea. Pilota filtrada molt llarga. Ha acabat a les mans de Dimitrovic, que ja amb el braç ha enviat ràpidament cap als seus companys. Sort que en la contra del València no ha de ser del tot bona. I ara és Romero, punta esquerra, entra a l'àrea, fa un retall, encara Romero, la centrada al punt de penal per Dolan, ai, massa llarga, se'n va cap a l'altre cantó, a veure si pot evitar o la pot guanyar Dolan. Mira, almenys n'ha forçat un out per l'Espanyol, que tindrà Rubén Sánchez a la banda dreta del mig del camp.
I que bé que s'han trobat ara aquí el sector esquerre d'Exposito i Carlos Romero. Quin tacte que té Exposito per fer aquestes passades amb la trajectòria justa.
Com ha millorat l'Espanyol Edu Exposito en la segona part.
Sí, sí.
Ara Manolo González li demanava a Edu Exposito que tingués més paciència.
Ara ha rebut una empenta de Jesús Vázquez Dolan, que reclama la falta. L'àrbitre ni l'auxiliar, que eren molt a prop, no han assenyalat res. Serà servei de porteria pel València. Falten 4, una miqueta menys de 4 minuts, 3 i mig per arribar al final del partit. Espanyol i València empaten a 2 a Mestalla. Ara es despleguen en atac el València a la banda esquerra, la té Ramazzani, arriba a lateral de l'àrea, entra a l'àrea Ramazzani, fa un retall cap dins, xuta Ramazzani, ha de sortir Dimitrovic, compte que hi pot haver penal. Hi pot haver penal a favor del València. Penal que li han fet a Beltrán. Jo crec que era Rubén Sánchez. Un penal que a mi m'ha semblat bastant clar a Lucas Beltrán.
Que matusser Rubén Sánchez. Que s'obre de braços, espera la sortida de Dimitrovic. Ell s'obre de braços, no va lluitar la pilota perquè espera que surti Dimitrovic, però Dimitrovic no ho veu clar perquè la pilota està molt lluny i al final quan s'activa Rubén Sánchez arriba tard i a més posa la cama al cos. Jo diria que sí que fa penal.
És el típic penal de que ell va a refusar la pilota. El del València passa.
Però espera,
abans
que hi ha fora de joc d'Omar Sadiq.
Pot haver-hi fora de joc d'Omar Sadiq.
No sé si la toca.
No la toca, jo crec que tampoc interfereix el rival. Jo crec que entrarà al VAR, però que no serà fora de joc. Aleshores, passem al penal i és això, que s'anticipa el jugador del València.
No tinc tan clar que sigui penal, Carla.
Compte que potser no és penal.
En el directe ho semblava, però jo diria que al final...
En el directe ho semblava, però...
Però què voleu dir, que no el toca, que no hi ha contacte?
Sí, no, que qui toca és Lucas Beltrán a Rubén. És a dir, Rubén ja té la cama plantada i llavors arriba com un tren Beltrán i és Beltrán qui xoca amb Rubén i no al revés.
Jo crec que hem de veure una altra repetició i que en aquest tipus de penal podria entrar al VAR.
Aneu, estan revisant el VAR, no?
Sí,
ho haurien de revisar, segur.
És a dir, el penal s'està revisant.
Sí. A mi m'ofereix dubtes.
Jo crec que l'àrbitre ja l'ha donat com per bo, no, el penal?
El que passa que... Diu que és penal.
És això que diu la Sònia, diu que és penal. Però jo no ho veig gens clar, eh? Jo diria que no ho és.
El picarà Ramazzani. Penal a favor de la València en el temps afegit. Quina llàstima. La sort no continua. Continua per no fer costat a l'Espanyol en aquest inici d'any, eh? Bé, veurem el penal, s'ha de transformar, evidentment.
És el tercer penal en els últims partits.
A veure, Ramazzani, el picarà amb la dreta, sota pals, Dimitrovic, que aixeca els dos braços per imposar respecte, per intimidar. Ramazzani agafa embranzida cap a la pilota, que amb la dreta fa una aturada i gol. Gol de València, fa una doble tombarella Ramazzani, fa el tercer el conjunt valencianista. En el temps afegit, València 3, Espanyol 2.
S'enfada moltíssim Edu Expósito, que mou les mans. Queda tocat també Dimitrovic. La resta dels seus companys miren cap a terra. Rubén Sánchez pica la patada a l'aire. Els jugadors encara van a buscar explicacions a l'àrbitre, que se'ls treu de sobre.
Bé, doncs Rubén Sánchez continua protestant a l'àrbitre. De moment només tenim una repetició. La primera en genera algun dubte. Aquí la clau és veure si realment, com diu el Marc, és el jugador del València qui va a topar contra la cama de Rubén Sánchez. Jo hi veig un punt d'imprudència de Rubén Sánchez. Sí. Perquè clava la cama just en la trajectòria que està dibuixant el jugador de València. Però és veritat que li té guanyada la posició. M'agradaria veure una nova repetició.
Sí, el que està clar és el que tu comentes, David, que hi ha un punt d'imprudència perquè quan va refusar no veu que, que primer s'avança el jugador del València i, per tant, hi ha aquest contacte. El que sí que hem de veure és el que també diu el Marc de en quin punt del contacte hi és.
El fora de joc previ de Sadiq no el pot assenyalar perquè no acaba intervenint en la jugada.
No, perquè no intervé en la jugada i tampoc intervé
està
en
més avançat
en cap
per poc.
Sí, però tampoc intervé en cap adversari, és a dir, no modifica res del joc.
Doncs estem en el temps ja afegit, pilota per Dimitrovic, canvia una puntada llarga per Salti a descarregar-la Roberto, a veure si la pot guanyar algú, doncs no, se l'endú Sadiq al mig del camp, la talla molt bé Cabrera, que ve Cabrera recuperant aquesta pilota, Piquel a la banda dreta, l'obra més a la dreta per Dolan vol fer jugada individual, fa la centrada a l'interior de l'àrea, a veure si pot rematar algú, encara la té l'Espanyol, Cabrera la torna a penjar l'olla, res, a les mans de Dimitrievski. Partit ja pràcticament acabat, veurem si afegeix alguna cosa més l'àrbitre. Si no hi ha un miracle, l'acabarà perdent el partit l'Espanyol després d'aquest penal dubtós que li han xiulat a l'Espanyol una vegada més. Pilota d'una porteria, l'altra arriba a les mans de Dimitrovic. Avança Dimitrovic amb la pilota controlada, l'obre a la banda esquerra. Es llença a terra Javi Guerra, envia la pilota fora del terreny de joc.
Dos penals al dia del partit amb el Girona i un avui.
El 96 ja de partit.
Clar, és que Beltran fa el que fan molts jugadors. Va a buscar el contacte. No és que Rubén Sánchez faci caure Beltran, sinó que Beltran el va a buscar aquest contacte.
Sí.
El problema és que Rubén Sánchez és imprudent i fa una cosa que té molt risc. Però insisteixo, tenim només una repetició, a veure si en tenim alguna altra. La primera sensació és que és un penal
és
molt
que,
rigorós.
I, de fet, només ens ha ensenyat una repetició i molt ràpida.
Sí.
Ara hi ha una falta de Dolan i targeta per Dolan.
Sí, és la quarta targeta que veu un jugador de l'Espanyol, la cinquena del partit. Recordem que l'han vist Pol Lozano, Quique, Calero i ara Dolan.
I Rubén Sánchez també en el penal.
Com dius, Carla?
Que Rubén Sánchez també ha rebut la targeta en el penal.
Ah, l'avisa en el penal.
Sí,
tens raó.
Doncs res, el partit en principi tindrà falta el València.
A priori serà l'última.
Serà l'última acció, oi? La picarà el València, jo crec que ho faran curt. Javi Guerra buscant Ramazzani. La pilota que arriba a Sadiq. Sadiq vol guanyar línia de fons. Se li ha escapat servei de porteria per l'Espanyol. A veure si l'Espanyol...
Xula el públic perquè vol...
Mira, final. Final del partit a Mestalla. Se li ha escapat el partit a l'Espanyol en l'últim sospir. Almenys hi tenia un punt a la butxaca l'equip de Manolo que no ha sabut mantenir per culpa d'un penal. Si voleu, dubtós...
I s'ha fet mal Rubén Sánchez.
Que Rubén Sánchez, ara el veiem estès a terra, Rubén Sánchez ha fet, ha comès, ja en el temps afegit això... Ha generat el gol de Ramazzani, el gol, el tercer del València, el de la victòria pel conjunt de Corberan, el 93. Abans havia marcat Hugo Duro el 15. A la primera part, al descans, hi hem arribat amb l'1-0 favorable al València. Terrats, el 55, ha empatat el partit, però molt aviat, al 60, Schomert ha fet el 2-1. Urco, amb una mica de sort, després d'un parell de pit de rebots a l'interior de l'àrea, ha fet l'empat a 2. I finalment Ramazzani ha fet el tercer pel València de penal. L'Espanyol encadena la quarta, el quart partit sense guanyar. Tercera derrota en els últims quatre partits en aquest 2026 que no ha començat bé per l'equip de Manolo.
Els jugadors de l'Espanyol s'acosten cap a la zona on hi ha els seguidors blanquiblaus per donar-los les gràcies pel seu suport i per haver-se desplaçat fins a València. Edu Expósito està ajudant a Rubén Sánchez, que té una rampa que deu ser molt dolorosa perquè Rubén Sánchez fa molta cara de dolor. Ara un assistent del cos tècnic de l'Espanyol també és al seu costat per intentar ajudar-lo. Sense més, els jugadors de l'Espanyol ja es dirigeixen cap al túnel de vestidors.
Bé, doncs l'Espanyol, que és cinquè a la classificació, encara en posició europea, però compta perquè demà podria perdre la plaça europea i podria caure fins a la setena plaça si Betis i Celta guanyen els seus partits. Recordem que el Betis juga demà al camp de l'Alavés i que el Celta ho farà al camp de la Reial Societat a Noeta. Final amb polèmica, i crec que això n'haurem de parlar al tercer temps. Havia empatat l'Espanyol, i compta també en Rubén Sánchez, que veig fins i tot que plora quan s'hi acosten els serveis mèdics de l'Espanyol. En polèmica per aquest penal que ha comès el mateix Rubén Sánchez sobre Beltrán. A veure si tenim alguna repetició més, perquè només n'hem vist una, i la sensació que ens ha donat veient-la en directe és que Beltrán va buscar el contacte venint pel darrere, i en aquest cas Rubén Sánchez, que és veritat, és un punt imprudent, acaba veient com Beltrán topa amb la seva cama caient a terra, i l'àrbitre, malgrat la revisió del VAR, acaba assenyalant penal. Un penal que ha suposat aquesta derrota de l'Espanyol. I Ballar, no hi ha manera d'aconseguir una victòria. Ja són 4 jornades sense aconseguir-ho. Com et deixa aquest penal al cos?
Per mi és penal, estic veient les repeticions. Si el trepitja, lo suficient com perquè pugui assenyalar penal. Jo crec que per això el VAR decideix i està d'acord amb l'àrbitre que és penal. L'Espanyol, en 4 partits, com has comentat, ha rebut 8 gols en contra. Si alguna cosa tenia aquest Espanyol al final de l'any passat és que a darrere era molt sòlid, aconseguia tenir la porteria 0 molts partits, i no ho aconsegueix en cap partit en aquest 2026, i sens dubte això és un compte pendent.
El Ballar diu que és penal, tu mai jo l'has dit que no, eh?
Però necessitaria alguna altra repetició.
És que només no hem tingut una.
Només, exacte, i com deia la Carla, molt, molt ràpid, ha passat tot, no ho he pogut veure del tot bé.
Bé, Maiola, quina interpretació, quina lectura en podem fer del partit d'avui?
Sí, sap greu, perquè a la segona part realment l'Espanyol ha millorat, els canvis han tingut impacte, Quique i Expósito sobretot, però quan millor s'ha trobat l'Espanyol en pilota és quan han encaixat els gols, fruit d'aquesta debilitat que deia en Dani.
Gràcies, Maiola, que sé que tens feina a Esport 3.
Gràcies a vosaltres.
Edu Expósito, l'escoltem a Movistar.
Aquí pasa lo mismo, con todo el respeto a esta entidad, que es muy grande, que no es culpa de ellos, pero bueno, algo pasa, ¿no? Yo creo que el partido está igualado, un empate sería lo justo, última jugada, yo, para mí no es suficiente.
Le leíamos en los labios a Rubén, que decía que no había tocado al jugador del Valencia.
Sí, no, tal cual, el otro día nos pasó lo mismo, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar, pero otra vez aquí y otra vez igual, no, hoy nos vamos muy, muy cabreados.
¿Os veis disgustados por esa última jugada y el partido, cómo lo has visto, el análisis que hacéis de lo que ha sido el encuentro?
Bueno, ellos han puesto por delante, sabíamos que ellos también estaban necesitados de puntos, pero bueno, yo creo que hemos salido mucho mejor en el segundo tiempo, hemos empatado bastante rápido, luego esa jugada ahí un poco rara que consiguen empatar, pero yo creo que en líneas generales hemos estado mucho mejor en este segundo tiempo.
Edu, en los últimos partidos, ¿qué le está faltando al Español?
Pues esa pizca de suerte, ¿no? Que caiga para nosotros, ya no es que caiga para nosotros, sino que no, yo creo que el partido, la segunda parte, hemos sido, bueno, no sé si superiores, porque al final han ganado ellos, pero yo creo que hemos hecho una buena segunda parte con ocasiones, bueno, ya te digo, nos vamos muy, muy cabreados hoy y no entiendo nada.
¿Os ha dicho algo el árbitro?
No, al final tampoco podemos hablar, solo puede hablar el capitán, así que al final ahí no podemos hacer mucho.
Bueno, pues ánimo, muchas gracias.
Edu Expósito, que has tripat, Déu-n'hi-do, contundent, molt calent el jugador de l'Espanyol, recordant, i molts pericos ho tenen al cap, el que va passar en aquell partit a Mestalla quan l'Espanyol va perdre la categoria amb un arbitratge nefast. Tindrem temps per analitzar-ho amb la Carla Borràs ara de seguida al tercer temps. Per cert, a la nova Creu Alta encara es juga aquest Sabadell 0 al Corcón 0, amb VARs, amb revisions, però no hi ha manera de marcar un gol.
No, som al minut 100 de partit, el 10 de l'afegit. Això s'ha d'acabar d'aquí ben poc, perquè estarà l'afegit 8. Però hi ha hagut un parell de revisions. El Sabadell atacant, el Sabadell buscant aquest gol de la victòria, se l'està mereixent, però de moment continua aquest empat a 0 al marcador entre Sabadell i el Corcón.
Què està fent el Girona a Lliga CB de bàsquet a Saragossa?
Guanya de 3 punts a la pista del bàsquet Saragossa, 18-21, 2 minuts i mig per arribar al final del primer quart.
I europeu d'handbol, Espanya-Dinamarca?
Espanya perd de 3, guanya Dinamarca de 3 gols, Dinamarca 10, Espanya 7, a falta de 10 minuts per arribar al descans.
Amb un ull posat, de seguida vaig a la nova Creu Alta i confirmem el final del partit, aquest empat a 0 entre Sabadell i el Corcón. Abans, Berta Torrades, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Avui molt pendents de les carreteres, especialment de les carreteres a aquesta hora.
De les carreteres i dels trens, perquè el servei de Rodalies continua a aquesta hora aturat a tot Catalunya i encara no sabem quan es reprendrà. El govern sabem que ha demanat la suspensió de la circulació de tots els combois fins que els operadors ferroviaris, diuen, estiguin en plena seguretat de servei a tota la xarxa. La seu del Departament de Territori acull recull. A aquesta hora una nova reunió de seguiment entre el govern, Renfe, Adif i també representants d'usuaris, a la qual també s'hi ha afegit a última hora el secretari d'Estat de Transports. Una reunió que està seguint la nostra companya, la Montse Mir. Bona tarda.
Hola, bona tarda. José Antonio Santano també participa a la reunió d'aquesta tarda a la seu de territori de la Generalitat. La reunió del matí l'ha seguida per via telemàtica des de l'AVE. La d'aquesta tarda és una nova trobada per tractar la situació de la xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya, que ara mateix no funciona. El govern ha demanat aquest migdia la suspensió total del servei per seguretat i ha establert l'adopció de mesures alternatives per al trasllat dels viatgers. Recordem que avui mateix hi ha hagut una nova esllavissada a la R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud. Montse Mir, Catalunya Ràdio, seu de territori a Barcelona.
Gràcies, Montse. Continuen tancats, per tant, els accessos a les andanes de les estacions mentre no reprengui el servei de Rodalies, però alguns usuaris indignats i d'altres una mica despistats estan anant a aquestes estacions per si reprèn el servei. Anem a l'estació de Sants de Barcelona, allà hi tenim el Ivan Olmos. Bona tarda.
Bona tarda. Un avís per megafonia que repeteix de tant en tant pantalles apagades a les màquines de venda de bitllets i personal de seguretat bloquejant l'accés a les andanes per informar que avui els trens no circularan. És la imatge que es troben els usuaris de Rodalies que venen fins aquí a la estació de Sants de Barcelona amb l'esperança d'agafar un tren que els porti o bé a casa o bé a la feina. Hem pogut recollir la indignació d'alguns d'ells en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ja em fot una mica que arribi tard o hagi d'anar a buscar un bus a un altre costat. Sí, indignats una mica amb la situació.
Estem completament incomunicats perquè ni hem mirat televisions ni cap tipus de notícia i ens trobem aquí i, clar, volem anar a Calafell, que és on tenim el cotxe.
Ivan Olmos, Catalunya Ràdio, estació de Sants de Barcelona.
Gràcies, Ivan. Pendents també del temps, Protecció Civil manté l'alerta del pla Neucat per la previsió de nevades que s'aniran desplaçant al centre, del centre al nord-est del país. Hi ha risc fort a aquesta hora de llau a la zona pirinenca i s'ha enviat un missatge d'alerta als telèfons de les comarques del Solsonès, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès perquè es redueixi al màxim els desplaçaments. Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic, reconeix que estem davant d'un patró de pluges continuades que no és habitual en aquesta època de l'any.
El mes de desembre i gener acostumen a ser mesos secs aquí a Catalunya. En canvi, el desembre en molts indrets va ser plujós i el gener també ho està sent. Per tant, aquests canvis bruscos, perquè recordeu que venim d'una sequera, doncs cal gestionar-los bé perquè s'han tenen un impacte.
I acabem explicant que a aquesta hora s'acaben les proves del MIR. A Catalunya s'han examinat uns 4.000 metges i també s'han fet les proves d'especialització d'altres branques, com la infermeria, la farmàcia o la psicologia. A tot Espanya hi ha 35.000 aspirants que opten a 12.000 places de formació sanitària especialitzada. Enguany, gairebé 3 de cada 4 candidats són dones.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé.
Final del partit a la nova Creu Alta, el Sabadell que empata 0 contra el Corcón trenca així la seva ratxa de 6 victòries consecutives. Els arlequinats, però, continuen líders amb 3 punts de marge respecte al segon classificat.
Gràcies, Francesc. Et deixem anar a vestidors. Fins ara.
Fins ara.
Passa que el Barça Atlètic està perdent el camp del líder a la segona federació, Poblense 1, Barça Atlètic 0, li queden 25 minuts del partit. El Girona a la Lliga CB de bàsquet, com el tenim, Oriol?
Guanya de 4 al final del primer quart, Saragossa 22, Girona 26.
Pausa i obrim tercer temps, parlem del penal i tot plegat. I al voltant de 3 quarts de 7, quan acabi l'hora de premsa de Manolo González, la TDG de la final de la Supercopa, Barça-Real Madrid, que per cert, ja teníem 11 del Barça i tenim Rub Vilà també, 11 del Madrid, que tenen baixes, també.
Sí, tenen baixes, però vaja, l'11 no varia molt del que va jugar a la semifinal contra l'Atlètic de Madrid, amb Missa a la porteria, a la defensa Eva Navarro, Maria Méndez, Lacrar i Jasmine, que sí que és un dels canvis en aquest 11, al mig camp en Weir, Angeldal i Dabritz, segurament per la dreta jugarà Weir, com dèiem, per l'esquerra probablement Atenea, per darrere la punta Caicedo i al davant avui jugar Feller, no jugar el Barredondo, que també va ser titular a les semifinals contra l'Atlètic.
I amb refresques el del Barça?
Cata a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi, Brooks a la defensa, amb Vicky, Patri, Alexi al mig del camp, al davant Graham, Payor i Pina.
Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és Pie One, però és una altra història.
Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, Catalanofòbia, des de 1624.
Em jugaria un pèsol que, si els dic si la catalanofòbia ha desaparegut, probablement em diran que no, per tant, continua existint.
Passen els segles i encara continua aquí. Què és exactament la catalanofòbia?
És més que anticatalanisme. Quan parlem de catalanofòbia, com diu el nom, és fòbia als catalans, pensin el que pensin.
I el futur?
Jo espero que algun dia se solucioni. I espero que la solució no sigui desaparèixer.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El procés contra l'exdictador xilè Augusto Pinochet.
Quiero extrañablemente a mi patria.
O el del tirà del Txad Hissène Habré.
Le Txad traverse une guerre fratricide.
Han estat alguns dels casos de l'advocat i activista pels drets humans Red Brody, conegut com el caça dictadors.
La gran satisfacción que tengo en mi trabajo es justamente encontrar en Estados Unidos, en América Latina, en África, personas que están luchando para un mundo mejor.
Un món marcat pels lideratges autoritaris, com els Estats Units.
Todo depende ahora del grado de la resistencia en Estados Unidos.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Resistir en l'era de la impunitat.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El futbol també són valors. La Fundació de la Federació Catalana de Futbol celebra els Premis Solidaris.
Uns guardons que reconeixen les accions més solidàries i compromeses del futbol i futbol sala català durant el 2025.
La cita és dijous 19 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Perquè el futbol no només es juga, també es viu i es comparteix.
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés. El tercer temps.
Un minut i dos quarts i ja apareix Manolo González, oi, Sònia, a la sala de premsa de Mestalla?
Sí.
Vinga, primera pregunta, l'escoltem.
a Mallorca. És veritat que aquí Mestalla és normal que et robin, perquè acostuma a passar, ja ens ha passat moltes vegades, inclús una vegada ens van fotre a segona divisió. Però a mi m'agradaria que m'expliquessis si tens por de que tot el que fa un equip al camp l'acabin rebentant d'aquesta manera amb una jugada que és absolutament ridícula i vergonyosa.
Bueno, intentaré, bueno, dit ara a Movistar, no parlar massa del tema arbitral, perquè al final crec que no sóc la persona adient, ni, bueno, i a part per perjudicar l'equip i bueno, inclús a mi mateix. A partir d'aquí, l'acció, crec que el més greu de l'acció del 3-2 és l'acció prèvia a Rubén, inclús, a part de l'acció després, que no l'havia vist al camp, l'he vist ara al vestidor. Però bueno, és que ja et dic, a partir d'aquí és que nosaltres això no ho podem controlar. Hem d'intentar fer el millor partit possible, intentar guanyar, però això com a equip o jugadors de futbol o cos tècnic no ho podem controlar.
Hola, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. A banda del tema del penal, com valores la segona part de l'equip, que ha estat molt diferent de la primera? La primera a l'equip li ha costat molt, no?
Sí, però és que la primera tampoc ha passat res, realment. Ells han tingut l'acció del gol, que és una acció de mèrit d'ells, perquè és una acció de molt bona acció del València, que l'hem defensat malament, però és una acció molt de mèrit. Però tampoc han xutat més a porta, no han arribat més. Nosaltres no hem arribat, hem ficat la pilota a tres quarts diverses vegades, hem tingut l'acció més clara, crec que la falta que Romero ha arribat a línia a fons, que és bastant clara, i no m'ha aconseguit marcar, però no ha passat res més a la primera part. A la segona penso que l'equip ha estat millor. Honestament crec que hem estat millors que el València a la segona part. Quan marquem l'1-1, regalem el 2-1, que és una acció d'atac nostra, que tenim la pilota controlada, la perdem i regalem la contra, que ve el 2-1, i a partir d'aquí, quan aconseguim empatar, amb accions després, accions d'aquí, que ha tingut també per poder marcar de cap, algun xut també, i accions clares, arriba l'acció del final, i aquí no puc fer res, però ja dic, jo marxo orgullós de l'equip, que és el que puc dir, dels jugadors, perquè ho donen tot, perquè hi ha coses puntuals que hem de corregir, no concedir al final, pues el partit s'ha trencat massa, inclús a la pròrroga, per dir alguna cosa, sobretot al final, als 5 minuts finals s'han trencat massa, però és que al final, ja dic, el que ha passat al final no ho podem controlar nosaltres.
Hola, Mister Edu de Batlle de Racut. Volia preguntar dues coses. La primera, per això que dius últimament en aquesta última reflexió, vull dir, m'ha semblat que demanaves calma a l'equip amb l'empat a dos just més o menys al minut 90. T'hagués agradat que hagués estat una mica més controlat el partit en aquest tram?
Sí, perquè si, sobretot camp en pilota, no, si tu quan robes tens la pilota tranquil, no els hi dones peu a atacar una altra vegada, perquè ells no te la robaven en aquell moment. No és un equip que vingués a pressionar, a buscar-nos, perquè amb el 2-2 estaven tocats. Llavors era tenir una mica més el control amb la pilota, que no hi haguessin contres, i allà el partit hagués mort. O haguessin tingut alguna opció més i no l'haguessin obert tant com s'ha obert als 5 minuts de res. Però també és veritat que tu estàs dins del camp, vas dins del ritme de partit, vols guanyar, i al final pues, també t'enganxes una mica a aquest ritme de partit. Però era tenir una mica més de calma, intentar deixar 5 jugadors darrere la pilota perquè les tornades eren complicades, i ja et dic, però és que la jugada del 3-2 no és una, és un saque de porta. És una sacada de porteria, si no recordo malament, que et guanyen la segona jugada, però que després és el que diem, ve l'acció que Rubén va rematzant i rematzant i li fa una falta, que l'ha vist. Tu pots ser d'aquí que vulguis, però és falta, i després arriba l'acció següent. Llavors, és el que et dic, no, realment no havia passat massa cosa. Clar, quan han descomptat 3 minuts, que ja estava Miguel Rubio a dalt, sí que hi ha hagut dos contres d'ells que no han acabat bé amb la passada, però és que no havia passat res, realment. Tampoc estava el partit. Sí que el veies una mica massa agitat, però que inclús et podia beneficiar.
I l'altra és, no sé si estàs d'acord amb l'anàlisi, molt simplificada, del que quan a la primera volta vagin els detalls us anaven a favor en alguns partits i us han donat punts en alguns partits, ara és el que està penalitzant més, no? Els detalls, inclòs també el factor arbitral aquí, també, clar.
Sí, perquè al final si analitzes, si analitzem els darrers 4 partits, el dia del Barça, honestament, ja hem parlat que mereixes més, acabes no finalitzant les teves ocasions i la primera clara que tenen, la de Niolmo, acaba en gol. El dia del Llevant, jo crec que el resultat és just, és un partit igualat, però també té situacions, però també és veritat que el pots perdre en el remat d'Iker Lozada de cap, per dir alguna cosa. Llavors, és un resultat normal, però bueno, un resultat fora de casa, empatar és bo, per dir alguna cosa. I després arriba el partit de Girona, que arriba condicionat, sense que hi hagi una ocasió en tot el partit, fent una primera part que no és bona, arriba l'acció del penal, del 0-1, i la segona part, que ets superior i mereixes més, acabes palmant. I avui pues, penso que la primera part, que ha sigut igualada, ha acabat amb més encert per part d'ells, per Hugo Duro, la que hem tingut nosaltres, no l'hem marcat, i a la segona part, que penso que han estat honestament millors que el València, pues bueno, han acabat succeint coses i ja està, no hi ha més. Però són detalls que sí, que potser sí que la primera part, l'ocasió de Catena al minut 94 contra Osasuna que falla, ara pues, potser en mitja ocasió et fan gol, per dir alguna cosa, però bueno, ja està, no, hem de seguir, saber que això podia passar.
Hola, buenas tardes. Chimo Guasmanón, directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Veíamos al árbitro Hernández Hernández hablar con Cabrera, se ha acercado incluso el propio Rubén, le ha enseñado una amarilla y le veíamos muy claro, incluso cuando decían pregunta al VAR o consulte, él decía no, no y no, y se ha mantenido en su decisión. ¿Usted ha podido hablar con Cabrera, con Rubén, con alguien que se haya podido acercar? ¿Qué explicación y por qué se mostraba tan seguro y tan firme en su decisión? Y no sé si le sorprende que, teniendo la herramienta ahora mismo del VAR, que se mantenga tan firme en lo que él ha visto.
¿Qué te voy a decir? Es que claro, es que todo lo que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablas perdiendo, claro, al final tú puedes hablar y la gente puede decir, hostia, este tío habla porque pierde. Yo creo que al VAR no sé si han ido, igual han ido al VAR del gol norte o el gol sur, a ese puede que hayan ido. Yo no sé, yo es que ya te digo, es que se me escapa todo esto. Yo ya no sé ni para qué sirve el VAR, ni para qué funciona el VAR, ni muchas cosas que no las entiendo. Ya te digo, no las comprendo. Entonces, es que podría estar hablando aquí mucho rato, pero es que, ¿sabes qué pasa, Chimo? Que aunque esto le puede pasar a Valencia la semana que viene, nos va a pasar a nosotros, da igual, si no pasa nada. No pasa nada. Tú como jugador, si tienes un rendimiento malo, tu club te va a rescindir o te va a vender. Como entrenador, te van a echar, por decir algo. Solo hay un estamento del fútbol donde pase lo que pase, no pasa nada. Y a partir de ahí, pues no hay mucho más que hablar.
¿Alguna pregunta más?
Sí, ahí detrás, por favor.
Reitero, Salva Campo, Radio Nacional. Buenas tardes, Manolo. Bueno, está claro que en los últimos 4 partidos el equipo solo ha sumado un punto, pero como ha comentado el compañero, al final son detalles que están jugando en contra porque el equipo para nada está bajando las prestaciones, está realizando un buen juego.
¿Me puedes repetir? Es que soy yo, no se oye bien, ¿desde aquí?
Sí, le estaba comentando que los últimos 4 encuentros, evidentemente el equipo solo ha conseguido un punto, pero ¿sí? Que al final, como comentaba el compañero, el fútbol son detalles, están jugando en contra porque el equipo en cuanto a prestaciones, bueno, está mostrando un buen juego siempre. Gracias.
Sí, es lo que te digo, estamos generando situaciones de gol, llegando al área contraria, nos llegan creo que menos de lo que llegamos, pero sí que es verdad que se nos está, bueno, nos está penalizando las situaciones individuales de un área y otra, nos están penalizando. De lo que decíamos, a la primera vuelta hay partidos que nos cayeron muy muy de cara, siempre pongo el partido del Sevilla de ejemplo porque es el más, para mí el más relevante, que no merecimos ganar ese día, ganamos 2-1, y ahora pues te van en contra. Pues bueno, esperemos que al final de 38 jornadas se equilibren y podamos estar bien situados. Yo lo que puedo hacer y estar orgulloso de mi equipo es que llega a portería, que genera situaciones de gol, que ataca, que va a un campo como este y es capaz de llegar no sé cuántas veces a portería y generar situaciones. Es lo que tenemos que intentar, y que el rival te llegue poco, y pienso que en eso hemos estado bastante bien. A partir de ahí hay cosas que tenemos que pulir y a seguir trabajando.
Ara sí, alguna pregunta més? No? Muy bien.
Gràcies.
Bé, doncs Manolo González no s'amossega la llengua. Tinc per aquí l'Eudald Serra. Hola, Eudald.
Què tal, David?
Anem directes a la jugada del penal. A veure, Carla, l'hem estat revisant.
Sí.
Per tu, és penal o no és penal?
Jo, si m'amullo, jo he de dir que no és penal.
Per què no és penal?
No és penal, primer de tot perquè ve de dues faltes prèvies. Si anem a la jugada anterior, en l'atac de l'Espanyol, Dolan és objecte de falta, al corna, l'àrbitre assenyala a servei de porteria. Després d'aquest servei de porteria és quan s'inicia la jugada del gol. Això el VAR no pot entrar.
No pot entrar perquè és rebobinar molt.
Sí, és la jugada anterior.
Correcte.
Però aquí hi ha una falta que hagués estat com una espècie de corna, perquè era a 2 metres del corna.
Val.
Això, número 1. El número 2 és que, justament, crec que és, qui fa el penal és...
Rubén Sánchez.
Rubén Sánchez. És objecte de falta...
Per part del mateix Beltrán, que és de fet qui cau.
Per part del mateix Beltrán, que en aquest cas és igual com qui fa la falta, la qüestió és que és objecte de falta, les tiren per la samarreta, com hem estat veient amb el Dani, i per tant s'hagués hagut de xiular. Aquesta és la segona. I la tercera, que és com el quid de la qüestió, és que...
Que és la caiguda del mateix Beltrán amb Rubén Sánchez de protagonista.
Per mi, és el que tu comentaves, Beltrán va buscar el contacte amb Rubén. I aquesta com possible... trepitjada que hi ha, és que pràcticament ni el trepitja. I és Beltrán qui va a xocar i qui busca el xoc. Per mi això, en un minut 94, no s'ha de xiular penal. Que és xiulable perquè hi ha un contacte i... Sí, tot és comprable, però jo no l'hagués xulat.
Per cert, circula per xarxes, alguns pericos es queixen que Sadiq entra a l'àrea abans que el jugador de València xuti el penal i faci el gol. Aquí sí que no es pot repetir el penal perquè acaba en gol.
Correcte, aquí
no hi ha refús.
Exacte, aquí reglamentàriament un avançament del defensor no s'ha de tornar a efectuar el llançament, no es dona el llançament per fallat, perquè l'atacant, és a dir, el company de l'atacant no interfereix en el porter en l'aturar o no aturar el gol, i després no interfereix tampoc en la jugada. Per tant, si s'avança el defensor no passa res en aquest cas reglamentàriament.
Bé, Eudald, tu com ho has vist?
Estic molt d'acord amb la Carla, eh? No em sembla penal. És a dir, evidentment que hi ha un contacte, però que no és un contacte buscat pel defensor, ni fins i tot sense intenció, que de vegades es fan penals de forma no intencionada, no? Però els acabes fent. És que no hi ha ni intenció en aquesta acció, i a més, per mi és el jugador del València gairebé qui acaba fent-li més falta a Rubén Sánchez que no pas una altra cosa. A més, he vist les imatges per les xarxes d'aquesta agafada de la samarreta de Rubén Sánchez en la contra que acaba amb el penal, on es veu claríssimament que el jugador va per terra i que és falta davant d'Hernández. Bé, en definitiva, sigui per mala sort, sigui per altres coses, a l'Espanyol els tres últims penals que li han xiulat li han pogut prendre probablement dos punts en aquesta lliga, tant els de la setmana passada contra el Girona com el d'avui davant del Saragossa. Jo no sé si la balança al final d'una temporada s'acaba equilibrant, però és evident que l'arbitratge últimament deixa molt que desitjar, que el VAR i el seu paper també deixa molt que desitjar, i com a dada, per il·lustrar una miqueta probablement el que està passant a l'arbitratge espanyol darrerament, en l'última jornada d'Europa, la setmana passada, de 36 partits que va haver-hi de competicions europees, no va haver-hi cap àrbitre espanyol que va ser designat per xiular un partit. I això, no sé si és casualitat, o probablement hi ha alguna cosa més al darrere. Però potser és per reflexionar-hi.
Ballar, com que hem tingut poques repeticions, tu d'entrada has dit que no et semblava penal. Vist tota l'acció i això que comentava la Carla, segueixes defensant que no hi ha penal?
Per mi hi ha contacte. Si és penal o no, això la Carla, evidentment, ella és la professional. Però en el moment que Rubén Sánchez li està donant l'esquena a l'atacant, en el caure, trepitja amb el seu taló el que és la punta de la bota del jugador del València. Si això és penal o no, la Carla creu que no, i evidentment jo haig de fer cas a la professional. Però, evidentment, l'estrabada de samarreta que pateix Rubén Sánchez prèviament a l'acció del penal no s'entén com el VAR no entra i no s'entén com...
Per tant,
com
tu creus que el problema ve més per l'acció prèvia que ja comentava abans la Carla, sí, de la falta del mateix Beltrán sobre Rubén Sánchez, precisament.
És que per això Rubén Sánchez arriba tard en l'acció del penal, perquè ja està a terra, està a la gespa degut a l'estrabada.
També és cert que Rubén Sánchez es queda una bona estona protestant assegut a la gespa. Després acaba arribant i passa el que passa dins l'àrea. Bé, més enllà d'aquest penal polèmic, ja ho heu vist, Edu Expósito molt calent a Movistar, dient que sempre que venim a aquest camp passen coses estranyes, crec que ha dit que una cosa així similar, i Manolo, que ha de sentir a la sala de premsa, també molt contundent, dient que no hi ha conseqüències quan els arbitratges no són del tot correctes. Quatre jornades sense guanyar, Eudald. S'ha de preocupar el perico?
A veure, per la classificació, evidentment, i pels punts que ha fet l'equip a la primera volta, no. És evident que sumar un punt de 12 possibles no és una bona estadística, no és una bona dada. També és veritat que, depèn de quin partit, doncs, per exemple, el dia del Barça, probablement hauria merescut més. Jo crec que avui, mínim, s'hauria d'haver endut un empat. El dia del Girona, tres quarts del mateix, sense fer un bon partit, el dia del Girona. Per mi ha estat avui millor l'Espanyol a la segona part que el dia del Girona. I el dia llevant també no hauria d'haver passat de l'empat. Per mi el més preocupant, probablement, d'aquesta ratxa d'un punt de 12 no és el punt que hagi aconseguit només l'Espanyol o que faci quatre partits que no guanyi, sinó que està cometent defensivament o en defensa l'equip, en general, errades gruixudes que no li havien vist fer a la primera volta. Parlo del gol de l'empat del dia del Llevant, per exemple, parlo d'alguna acció del dia del Girona, i avui en concret, tret de l'acció del penal, els dos primers gols per mi són errades on l'Espanyol concedeix al València l'opció de que pugui marcar.
que no era habitual això amb l'Espanyol. Potser estàvem molt ben acostumats a la primera volta, però en aquesta segona volta sí que és preocupant que l'equip doncs tingui aquests forats i que permeti, perquè repeteixo, que el València avui s'endú 3 punts sense haver fet pràcticament res molt de l'altre món.
Molt poc, i li dona aire a la classificació. Van guanyar la setmana passada al camp del Getafe i gràcies a aquesta victòria s'ha de disputar tot el que queda de jornada. Ara mateix a la classificació el València és 13 en 23 punts, en té 4 de marge respecte al descens que ara marcaria l'Alavés. Pròxim partit de l'Espanyol contra l'Alavés, divendres dia 30 a les 9. Ens heu passat tots els integrants de la transmissió, els vots del trofeu Harke, els 3, sí, els 2 punts i el punt.
Una vegada calculat, els 3 punts són per en Quique, 2 per Expósito i 1 per Urco.
I els oients teniu 24 hores més per votar a través de x.com/totgira. Gràcies, Eudald, Ballar, Maiola, Carla, Sergi Andreu i Sònia Olear. Fins la propera. I també gràcies al Josep Forns. De seguida arriba la TDG. Per cert, ha començat primera divisió el partit del Pizjuán.
De moment 12 de la primera, Sevilla 0, Atlètic 0.
El Girona de bàsquet el tenim jugant a Saragossa, a l'ACB.
Perd 10 punts, 47-37, a 2 minuts per arribar al descans.
I també Espanya jugant a l'Europeu d'handbol contra Dinamarca.
Guanya Dinamarca de 2 al descans, 16-14.
El desenllaç de tot plegat de seguida a la TDG, perquè arriba el moment d'una final. Final de la Supercopa. És un Barça-Real Madrid.